L'amic informàtic de Laura Borràs confessa el fraccionament de contractes a la institució de les lletres catalanes i acusa directament a l'expresidenta del Parlament. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Se li compliquen les coses a Laura Borràs en el judici pel presumpte fraccionament de contractes quan presidia la institució de les lletres catalanes. El seu amic, l'informàtic Isaías Herrero, ha confessat avui que la líder de Junts li explicava com fer els pressupostos per després guanyar les licitacions dels diferents contractes per elaborar la web de la institució.
Se m'havien donat aquestes instruccions que els pressupostos s'havien de fer tres.
Qui li havia donat aquestes instruccions?
La senyora Borràs.
En la seva declaració a preguntes de la Fiscalia ha admès haver-se posat d'acord amb Laura Borràs per obtenir tota la contractació per a Joventí Balcells. Bona tarda.
Bona tarda.
Amb aquesta confessió es confirma, per tant, el pacte de la Fiscalia amb l'acusat.
Tot i això, per ara, el Ministeri Públic demana els mateixos anys de presó i inhabilitació per Isaías Herrero i Laura Borràs, ja que l'acusa de ser l'empresari beneficiat de les suposades irregularitats comeses. Igual que Borràs, s'enfronta a una pena de 6 anys de presó i 28 d'inhabilitació per delicte de prevaricació i falsedat documental, però tot apunta que amb la confessió d'avui tindrà una rebaixa de pena.
I a l'inici d'aquesta sessió que s'ha reprès avui al TSJ, la presidenta de Junts ha negat haver comès cap delicte.
Abans de tot, com li deia, he de preguntar-li ara si ja reconeix vostè autora responsable dels fets i dels delictes que l'atribueix el Ministeri Públic.
De cap manera no he comès cap delicte.
Anirem en directe d'aquí uns minuts al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Abans, a les portes de complir-se un any de l'esclat de la guerra d'Ucraïna, el president dels Estats Units, Joe Biden, ha visitat per sorpresa avui la ciutat de Kiev.
El mandatari americà s'ha passejat pel centre de la ciutat acompanyat pel president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, i ha confirmat l'enviament de més armes perquè l'exèrcit ucraïnès es defensi dels atacs de Rússia.
Tot plegat el primer dia en què ja no s'han iniciat les tasques de rescat per trobar supervivents sota les runes dels terratrèmols de Turquia i Síria.
I la xifra de morts arriba a les 46.000 persones, mentre que la feina del govern ara se centra en investigar les condicions en què estaven construïts els edificis i si això va ser la causa que en caiguessin tants.
I aquest matí a Ràdio Estel el periodista Albert Naya, que ha treballat sobre el terreny aquests dies, ha explicat que el govern apunta cap als constructors.
Al final, i mai millor dit, els constructors són caps de turc. És a dir, algú els hi va donar aquesta llicència per construir i aquí estem mirant cap a polítics de l'AKP perquè fa 20 anys que són al poder.
D'altra banda, a casa nostra ja hi ha data perquè entri en funcionament l'ampliació de la T-Jove per als majors de 30 anys. Serà el dia 15 de març a l'àrea metropolitana de Barcelona i el 15 d'abril a la resta de Catalunya.
Els joves d'aquest país, que tenien un bitllet, que és la T-Jove, que era fins als 25 anys, s'ampliarà fins als 30. Això jo crec que de per si és bo perquè tenim un àmbit que s'amplia i que en el transport públic en el dia a dia es notarà.
L'anunci, com escoltàvem, l'ha fet aquest matí a TV3 el conseller de Territori, Juli Fernández.
El preu d'aquesta targeta amb la bonificació del 50% serà de 40 euros a les zones i per fer servir la T-Jove caldrà estar donat d'alta a la T-Mobilitat.
A més, avui també desgranarem un nou estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona que assegura que la pandèmia va exceptuar el racisme cap a la comunitat xinesa.
Els investigadors apunten que la Covid va ser un autèntic punt d'inflexió que va accentuar determinats comportaments racistes que assenyalen els migrants xinesos com a responsables de l'expansió del virus.
En parlarem amb la coordinadora d'aquest estudi, Amparo Huertas, és professora de la UAB i directora de l'Institut de Comunicació de la mateixa universitat. Pel que fa als esports, Alexia Putellas ha estat nominada a un dels guardons més prestigiosos de l'esport, que abarca esportistes de tot el món. Són els premis Laureus. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. També destaquen Rafa Nadal, Leo Messi i Kylian Mbappé en la categoria masculina i en la de millors equips esportius. Hi ha nominats, entre altres, la selecció masculina de futbol d'Argentina i la de França i també el Real Madrid.
També hi ha novetats en el cas Negreira. El diari El Mundo assegura que el Barça no tenia els contractes quan Hisenda els hi va sol·licitar l'any 2021.
El diari publica que el Barça va pagar durant més de 20 anys l'excol·legiat Enriquez Negreira sense que hi hagués un contracte pel mig i apunta que en l'època de Núñez i Gaspart es va considerar que no constés cap relació mercantil amb l'exàrbitre.
I en la plana cultural us explicarem que els musicals en castellà gairebé doblen els espectadors que tenen els musicals en català. Ell, escoltarem amb Marcos Muñoz, que és periodista i autor dels llibres sobre teatre i cinema musical, que ha explicat ara fa uns minuts al magazín de Ràdio Estel els diversos motius que porten aquesta situació. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. La diferència d'espectadors per raó de llengua, però no es veu reflectida en els espectacles de teatre. Aquestes són algunes de les conclusions de l'últim informe de l'Institut Català de les Empreses Culturals, que analitza el consum de cultura des de la temporada 2015-2016 fins a la del 2020-2021.
Tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, però, fem com sempre una mirada al cel per saber quin temps ens espera per a les properes hores. Informació meteorològica que ens apropa com cada tarda el nostre company Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Després d'un matí amb clariana, sobretot també el matí amb núvols alts i amb algunes boirines que han anat desapareixent, aquesta tarda augmenten els núvols a les comarques del litoral, però sense cap conseqüència. A destacar, però, les temperatures que contrasten amb les que tenim a primeres hores. Feia fred a primera hora del matí i les temperatures diurnes, les que tindrem ara a migdia i també a primeres hores de la tarda, a molts punts del país per damunt dels 20 a 22 graus. Per tant, un ambient contrastat entre el fred del matí i el que tenim ara mateix a primera hora de la tarda. Petit canvis de cara demà. Augmentarà més la nuvolositat arreu de Catalunya i a la tarda vespre tindrem algun ruixat dispers cap a les comarques de Ponent i del Pirineu de Lleida. Els vents seran més humits i això farà que ja, com dèiem, a partir d'aquesta tarda augmenti més la nuvolositat. Demà les temperatures seran com les d'avui al matí, però una mica més baixes les màximes.
La tercera jornada de judici contra Laura Borràs acaba amb la incriminació de la líder de Junts per part d'un dels altres acusats. Isaías Herrero ha confessat haver pactat el fraccionament de contractes amb Laura Borràs quan ella era la directora de la Institució de les Lletres Catalanes. L'acusat ha incriminat a Borràs de donar instruccions per presentar pressupostos falsos i aconseguir així les licitacions de contractes per elaborar la pàgina web de la institució. Anem en directe al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Ens ho explica tot plegat la Sílvia Muñoz. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda. Isaías Herrero s'ha declarat culpable dels fets només començar la sessió. L'amic de Borràs ha confessat haver-se beneficiat de les adjudicacions dels 18 contractes informàtics suposadament fraccionats pel desenvolupament de la web de la institució. L'acusat ha assegurat que ho va pactar amb Borràs i ha reconegut que presentava pressupostos falsos a petició de la líder de Junts. Ho ha fet en resposta a la fiscal Assumpta Pujol.
Com els van elaborar, aquests pressupostos?
Bueno, aquests pressupostos els elaboraven de la següent manera. Dos pressupostos havien d'acompanyar a un pressupost que s'acceptaria i que sabien que s'acceptaria. Els dos pressupostos acompanyants o pressupostos comparses, si li volen dir, ja sabien que no s'acceptarien.
Herrero també ha assegurat que la líder de Junts li va fer un contracte de feina encobert. L'acusat només ha respost a les preguntes del Ministeri Públic i de la seva defensa. La vista oral d'avui l'ha tancat la declaració d'Andreu Pujol, que també ha assumit els fets. Ell s'hauria prestat a que Herrero presentés un pressupost a nom seu i a cobrar-lo a canvi d'una comissió. Ha assegurat que rebia instruccions d'Isaías. D'aquesta manera s'ha escenificat el possible pacte entre Fiscalia i els dos acusats per incriminar a Laura Borràs. Un acord que caldrà veure com es materialitza per part del Ministeri Fiscal al final del judici amb les rebaixes de condemna.
Herrero, però, també ha reconegut els correus electrònics amb la líder de Junts. La defensa de Borràs havia demanat eliminar-los com a prova en el judici, però el tribunal, Sílvia, ho ha desestimat.
Herrero ha confirmat el contingut d'aquestes converses. L'acusat ha posat alguns exemples, com ara que com li va expressar a Borràs els seus dubtes sobre el que estaven fent. També ha reconegut que parlaven de com fer alguns pressupostos. Poc després de començar el judici, Laura Borràs ha negat els fets i ha haver comès cap delicte. Ho ha fet en resposta el president del tribunal, Jesús María Barrientos, de si es considera ella culpable dels fets que se l'acusen. L'interrogatori de la presidenta suspesa del Parlament serà gairebé ja al final del judici, el proper 27 de febrer. Demà comencen els testimonis. Recordem que el Ministeri Fiscal demana per a Borràs 6 anys de presó, 21 d'inhabilitació i una multa de 144.000 euros. Se l'acusa de prevaricació i falsedat documental. Per a Isaías, la Fiscalia demana 6 anys de presó i 3 per Andreu Pujol.
Gràcies, Sílvia. D'altra banda, canviant de qüestió, però encara aquí en aquest mateix tribunal, el TSJ ha admès jutjar l'exconseller de Cultura, Lluís Puig, pel cas Sixena perquè és aforat. En canvi, remet la causa contra Santi Vila a un jutjat penal de Barcelona en considerar que no es compleixen, Pere, els requisits que l'obligarien a ser jutjats conjuntament.
Doncs sí, en aquest sentit conclou que no hi ha cap indici de connexió entre ells dos a l'hora de cometre les suposades conductes delictives i afegeixen també que fins i tot es podria donar el cas que s'emetessin dues sentències contradictòries sense que es veiessin vulnerats els seus drets. Recordem que tots dos estan acusats per desobediència per no haver atès la celeritat l'ordre d'un jutjat d'Osca de traslladar les obres del Museu de Lleida al monestir de Sixena.
I més coses encara sobre el TSJ, perquè el jurista i polític Joan Ridao ha assegurat que alguns jutges d'aquest tribunal utilitzen expressions ofensives contra el Parlament de Catalunya en resolucions sobre aspectes lingüístics. Joan Ridao ha dit avui en una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel.
La última resolució del TSJ, en la que eleva el Tribunal Constitucional, el propi TSJ, una qüestió d'inconstitucionalitat en relació al nou marc legal que va aprovar el Parlament el juliol, ho fa invocant indirectament les bondats de la llei Wert, ho fa queixant-se i exclamant-se de que el Parlament li està aixafant la guitarra i el que està fent és gairebé com si fos un frau de llei, impedint-li al Tribunal que executi la seva pròpia sentència. Algunes expressions són gairebé ofensives de cara al legislador. No?
D'altra banda, Ridao també ha apuntat que l'actitud lingüística de molts catalanoparlants no ajuda, ja que es tendeix a canviar automàticament de llengua quan hi ha un interlocutor que no parla el català. Amb tot, el jurista diu que és determinant l'educació perquè, ha dit, és el pal de paller.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Més coses. Els Mossos d'Esquadra confien que les festes il·legals que s'han fet aquest cap de setmana a Sarral, a la Conca de Barberà i a Torà, a la Segarra, acabin aquest dilluns, després de 3 dies, per on hi han passat centenars de persones.
L'alcalde de Torà ha explicat a Ràdio Estel que és la tercera vegada que s'organitza una festa il·legal d'aquest tipus en una finca que hi ha a uns 5 quilòmetres de Torà i que tot va començar quan es va arreglar el camí que duia cap a aquesta masia. Escoltem Magí Coscullola.
Això és un lloc apartat, de difícil accés, però ho era de difícil accés, però a l'arreglar el camí aquest d'accés, doncs ha deixat per la part nord, es pot entrar doncs, fins i tot amb camion, que és el que porten, i els, almenys el que és l'organització. L'única cosa que em sembla que podem fer és tallar aquest camí perquè no puguin accedir-hi, que és el que haurem de fer perquè és la tercera vegada.
L'alcalde també ha explicat que només queden una trentena de vehicles entre cotxes, furgonetes i autocaravanes i que els Mossos d'Esquadra tenen instal·lat un dispositiu especial de control d'alcoholèmia i drogues a la sortida del municipi.
Es calcula que des de divendres a Torà s'hi han concentrat 500.000 de persones i que a la festa Reis de Sarral hi han assistit unes 700, on s'hi han detingut fins a 2 persones per saltar-se els controls de seguretat dels Mossos. A l'altra festa, com dèiem, la de Sarral, la policia ha començat a negociar avui amb els participants perquè desallotgin l'espai aquest mateix dilluns.
La convocatòria reuneix encara més de 300 persones al bosc del Cano, a uns 6 quilòmetres de Sarral. A més de desenes de camions, autocaravanes, cotxes i tota la infraestructura de la festa. L'alcaldessa del municipi ha assegurat que ahir al migdia ja va marxar molta gent i aquí la policia encara manté tallats els accessos i fan controls d'alcohol i drogues als conductors que surten del recinte des de divendres passat.
Tot i que la festa en principi s'acabarà avui, tant la policia com l'alcaldessa creuen que alguns camions de l'organització encara es quedaran fins demà. En parlava la mateixa alcaldessa de Sarral, Victòria Canyís.
Ells preveuen poder estar aquí fins que hagi marxat tothom i seguim amb els talls preventius de camí, no es ven bé talls, sinó restringir una miqueta la sortida per poder tenir aquest control.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
La pandèmia va accentuar el racisme cap a la comunitat migrant xinesa a Catalunya, segons apunta un estudi fet per l'Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
La recerca assenyala que el xinès és un col·lectiu que ja està acostumat a patir microagressions verbals directes i conscients, però des de l'esclat de la Covid-19 a Wuhan ha sigut un autèntic punt d'inflexió que ha accentuat encara més determinats comportaments racistes que assenyalen els migrants xinesos com a responsables de l'expansió del coronavirus.
A més, els autors de l'estudi apunten que la comunitat xinesa tendeix a minimitzar les microagressions i evitar comportar-se com a víctima de les mateixes.
I per aquest motiu, diuen els investigadors que es tracta d'un col·lectiu que evita l'activitat a les xarxes socials. En el cas de la gent més jove, amb perfils actius a les xarxes, les abandonen tan bon punt detecten el mínim risc de ser objecte d'insults racistes.
L'Institut, com dèiem, que ha fet l'Institut de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, s'ha fet a través d'una vintena d'entrevistes a migrants de primera generació, descendents de migrants i estudiants de doctorat. I per parlar de tot plegat, ens acompanya avui l'Amparo Huertas, ella és coordinadora de l'estudi fet per l'ICOM. Senyora Huertas, bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda, gràcies a vosaltres.
Aviam, com va ser aquest discurs d'odissis que se li pot dir cap als migrants xinesos durant la pandèmia?
Doncs la veritat és que la pandèmia no ha implicat un augment, sinó que ha implicat canvis en el comportament racista cap a la diàspora xinesa. Canvis arran de l'experiència de portar mascareta, que ha estat una nova situació que ha propiciat aquesta actitud racista per part de les persones, o també l'aparició de noves expressions que lliguen a la comunitat com a responsable, o que consideren la comunitat com a responsable de la pandèmia. Però la pandèmia en si no ha generat un increment d'actitud racista. No sabem si pot ser també com a conseqüència del fet del confinament i de la distància social que s'havia de respectar durant aquesta temporada. Però sobretot el que més ens ha cridat l'atenció és que el dia a dia d'aquestes persones està molt condicionat per aquesta preocupació per evitar qualsevol situació que pugui generar agressions o violència cap a ells i cap a elles.
Tu ho explicaves, no? Explicava en aquest informe que la comunitat xinesa tendeix a minimitzar molt aquestes agressions que pateix, en la línia en què comentaves. És un tret cultural o és perquè són migrants o tot és un conjunt de les dues coses? Que és el que he pogut observar?
Bueno, en general la població migrant, no només la xinesa, li costa molt parlar d'això. I de fet la paraula racisme és una paraula que incomoda perquè dona a entendre que hi ha diferents races i ja sempre és una paraula que amb aquesta ambigüetat que té la pròpia paraula ja molesta fer-la servir. El que sí que veiem una mica més marcat pot ser entre la comunitat xinesa, a diferència d'altres comunitats migrants, és que no, en general, eviten donar una imatge de víctima i de persona feble. Però podríem dir que parlar de racisme és complicat per tothom, perquè és una manera de poder viure, o sigui, minimitzar aquelles situacions que poden perjudicar, que poden molestar, és una reacció bastant habitual entre la població migrant. Per tant, a vegades eviten parlar del tema o redueixen el seu nivell, però quan fem entrevistes i portem una estona i guanyem la confiança de la persona, sempre surten exemples de situacions que han viscut i que responen realment a comportaments de rebuig i de xenofòbia i de racisme.
I aquestes actituds, aquestes expressions cap a la comunitat xinesa migrant, des de quins sectors de la societat heu vist que venen i per quins canals els hi arriba?
Bueno, a veure, no podem parlar d'un perfil de l'agressor. Sí que hem detectat aquest estudi, segons aquestes persones, que la seva percepció és que cada vegada hi ha més joves, o sigui, cada vegada entre les persones que els increpen o que els insulten quan estan al carrer, tenen la sensació de que aquestes persones són cada vegada més joves, però no podem definir un perfil en aquest sentit. Sí que podem dir que aquelles situacions on és inevitable el contacte amb els altres són les situacions que eviten i normalment aquestes situacions comporten aquest tipus de microagressions verbals de les que nosaltres parlem. Eviten el transport públic, les feines que impliquen un contacte directe amb altres persones també són situacions on habitualment es pot donar aquesta situació. Més que de perfil de l'agressora, hauríem de parlar de situacions, o podem parlar de situacions a les que són més probables es produeix aquesta situació.
En tot cas, ja per acabar, com a opinió, si el virus hagués començat en comptes de Wuhan, per exemple, als Estats Units o al centre d'Europa, l'estigma hagués sigut diferent?
Evidentment, no hi hauria hagut estigma. O sigui, això també és una qüestió que culturalment ja se sap que el racisme, o sigui, el racisme només afecta les persones que ja d'entrada estan estigmatitzades i, per tant, seria molt difícil trobar exemples de pandèmia que generessin comportament racista cap a la població occidental.
Doncs Amparo Huertas, coordinadora d'aquest estudi fet per l'Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, gràcies per atendre'ns avui. Bona tarda.
A vosaltres, bona tarda, gràcies.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Avui fa just dues setmanes que dos terratrèmols van sacsejar Turquia i Síria. Van ser els més devastadors que ha patit mai la regió i ho confirma la xifra de víctimes, que ja supera les 46.000 persones mortes, segons les últimes dades oficials. La majoria d'operacions de recerca i rescat han acabat aquest diumenge a la tarda davant la dificultat de trobar supervivents després de 15 dies dels sismes.
A Turquia, les autoritats han informat que gran part de les operacions de rescat es donen per finalitzades davant la impossibilitat de trobar més persones en vida. Ara se centraran en netejar les runes i treure els cossos que es vagin trobant. Això sí, alguna alegria encara es troba. Aquest dissabte, els equips de rescat turcs han trobat 3 persones en vida després de 13 dies sota les runes. Una d'aquestes, però, ha mort minuts després del rescat. Les altres dues, una d'elles, un infant, està traslladat a l'hospital.
I a Síria, els rescats han sigut menys exitosos per les circumstàncies de guerra en què es troba aquesta zona del país. Segons l'ONU, només a Síria hi ha almenys 8,8 milions de persones afectades que necessiten ajuda humanitària i que encara no els ha arribat.
La majoria de les quals no han rebut l'ajuda humanitària que necessiten, especialment a les zones opositores del president Bashar al-Assad. El coordinador d'ajuda d'emergència de l'ONU, Martin Griffiths, ha visitat avui la zona i ha reconegut que l'organisme internacional ha fallat a les víctimes d'aquesta part del país.
I avui el periodista freelance Albert Nayak, que ha trepitjat aquests dies les zones més devastades d'aquestes regions, ha corroborat aquesta falta d'ajuda humanitària a Síria i ha explicat també en una entrevista al Matí a Ràdio Estel que el govern turc se centra ara en investigar per què el terratrèmol van ser tants devastadors i per què van caure tants edificis.
Naya ha recordat que després del terratrèmol de l'any 1999, on van morir més de 17.000 persones, el govern turc va establir unes bases perquè les construccions fossin segures i no caiguessin tan fàcilment si algun dia es patia un altre sisme. Segons el periodista, ara s'ha vist que això no es va complir i el govern apunta cap als constructors.
Molts constructors també han fugit, molts altres han estat detinguts i ara mateix el govern se centra en veure les causes de per què aquests edificis van caure, de per què es van construir malament, però molts diuen que al final, i mai millor dit, els constructors són caps de turc. És a dir, algú els hi va donar aquesta llicència per construir i aquí estem mirant cap a polítics de l'AKP perquè fa 20 anys que són al poder.
Naya també ha explicat que la gestió d'aquests terratrèmols podria passar factura al govern d'Erdogan.
De fet, a Turquia, en principi, hi ha eleccions generals previstes per al dia 14 de maig, però tot apunta que es podrien posposar uns mesos. Encara un apunt internacional, Joe Biden ha visitat avui per sorpresa la ciutat de Kyiv. El president dels Estats Units s'ha trobat amb el seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky, just la setmana que es compleix un any des de l'inici de la invasió russa al país. El president americà confirma l'enviament de més armes a Ucraïna.
Biden tenia prevista una visita de 2 dies a Polònia, però no havia anunciat que també visitaria Kyiv per motius de seguretat. Joe Biden ha passejat pels carrers del centre acompanyat de Volodymyr Zelensky. Aquesta és la primera vegada que el president nord-americà visita Ucraïna des que va començar la guerra ara fa un any. Coincidint amb aquesta visita, la Casa Blanca ha publicat un comunicat en què assegura que Biden es compromet a l'enviament de més armes a Ucraïna i més sancions contra Rússia.
I encara pel que fa a la guerra a Ucraïna, la Fundació del Convent de Santa Clara, liderada per Sor Lucía Caram i missatgers per la pau, s'han aliat per construir un hospital de campanya i atendre aquí els ferits de la guerra.
Aquestes dues entitats ja fa temps que treballen per crear corredors humanitaris per portar persones malaltes i ferides d'Ucraïna a Catalunya perquè siguin ateses en centres sanitaris catalans i després, un cop recuperats, els tornen a Ucraïna. Ara, però, les dues organitzacions volen fer un pas més endavant i crear un hospital de campanya a Ucraïna. Tindrà un cost de 2 milions d'euros i volen que sigui una realitat d'aquí 2 mesos.
I tenim molta gent que està treballant. Alguns s'han tornat, altres s'han regrupat amb les famílies. I després el que vam decidir fer és mantenir els corredors humanitaris. Obrir corredors humanitaris significa anar al terreny, portar ferits, portar-los als hospitals d'aquí, fer les aliances amb el Ministeri d'Inclusió, amb Creu Roja, amb la delegació del govern, amb el CatSalut, tenir-lo tot lligat per poder portar els ferits que tinguin la cobertura que necessiten, tant civils com militars, i després els tornem, no?
Karam insisteix en que no vol abandonar ningú i assegura que anirà a Ucraïna tants cops com faci falta mentre tingui força i recursos.
I encara dos apunts breus més d'internacional. Al Brasil, almenys 36 persones han mort per les fortes pluges a l'estat de São Paulo.
200 persones han estat evacuades i el govern regional ha decretat l'estat d'alarma en 5 ciutats. El president de Brasil, Lula da Silva, ha visitat avui la zona afectada. El mateix da Silva assegura que reuniran tots els nivells de govern per atendre els ferits i buscar desapareguts.
I d'altra banda, Nova Zelanda, 11 persones han mort i més de 3.000 continuen desaparegudes una setmana després del cicló Gabriel.
Molts dels desapareguts es troben en moltes zones que són aïllades al nord de l'illa, on encara no s'han pogut arribar. Segons el primer ministre, Chris Kippings, aquest cicló ha estat el pitjor desastre natural que ha patit el país en aquest segle. A hores d'ara, 28.000 persones continuen sense llum.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Centrant-nos ja ara a casa nostra, la T Jove s'amplia fins als 30 anys. Ho farà a partir del dia 15 de març a l'àrea metropolitana de Barcelona i a partir del 15 d'abril a la resta de Catalunya.
Aquest títol de transport trimestral tindrà un preu únic per a totes les zones que serà de 40 euros amb la bonificació del 50%. Així ho ha anunciat el conseller de Territori, Juli Fernández, durant una entrevista a TV3.
Els joves d'aquest país, que tenien un bitllet, que és la T Jove, que era fins als 25 anys, s'ampliarà fins als 30. Això jo crec que de per si és bo perquè tenim un àmbit que s'amplia i que en el transport públic en el dia a dia es notarà.
Per utilitzar la nova T-Jove s'haurà de fer servir la T-Mobilitat i, per tant, aquest títol deixarà de ser de cartró. La T-Jove és un abonament de transport personalitzat que permet fer un nombre il·limitat de viatges durant 90 dies consecutius.
Canviant de qüestió, des de la CUP i des dels comuns fan una crida a la mobilització per a la manifestació del dia 4 de març a Barcelona en contra de la B40, el Hard Rock i l'ampliació de l'aeroport del Prat. Mentre Esquerra no té previst enviar-hi ningú del partit perquè defensa que ja té altres vies per demostrar el seu rebuig als tres projectes. Des de la seu del partit, Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. La CUP ja va fer la setmana passada una crida a la mobilització i avui s'han sumat els comuns als càrrecs de la formació, com la presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach. Es manifestaran en contra dels tres projectes, tot i haver avalat els pressupostos de la Generalitat. El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, no veu una contradicció perquè el partit va pressionar perquè els comptes no incloguessin ni un sol euro públic i així ha estat.
Tenim 0 euros per l'ampliació del Prat, tenim 0 euros pel quart cinturó i tenim 0 euros per Hard Rock. Per tant, a partir d'aquí doncs, estem davant de la voluntat política d'Esquerra Republicana, que és qui pot fer que s'aturin aquests macroprojectes.
Mena ha fet una crida al conseller Juli Fernández i exalcalde de Sabadell perquè s'hi manifesti. Des d'Esquerra contesten que ni a la manifestació de Barcelona ni tampoc a la que tindrà lloc aquest diumenge a Sabadell no hi anirà cap membre de la direcció, ho diu la secretària general adjunta Marta Vilalta.
A mi no em consta ara mateix que tinguem cap representació o que tinguem, diguéssim, previst que vagi ningú de la direcció en aquesta manifestació. En tot cas, el que sí que farem és treballar per evidenciar que hi ha alternatives en la mobilitat de la zona del Vallès.
Tot i això, Vilalta dona llibertat perquè membres que no formin part de la direcció vagin a la manifestació, com pot ser el cas de l'alcaldable d'Esquerra, Gabriel Fernández.
Gràcies, Judit. I a Madrid, el govern espanyol posa fil a l'agulla per solucionar la manca de treballadors formats en energies renovables que hi ha a Espanya i crearà aquest any 4.000 places de formació professional vinculades a aquesta especialitat.
Ho ha anunciat aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que també ha avançat que l'objectiu és que se'n creïn 20.000 places més de les que hi ha actualment per aprofitar al màxim l'oportunitat que els brinda la transició energètica. Sánchez ha calculat que 1.500.000 de llocs de feina dependran, de fet, d'aquest sector en la propera dècada i que són feines de qualitat. Segons el president espanyol, Espanya té capacitat per generar el 90% dels components necessaris per desenvolupar energia eòlica i el 65% de l'energia fotovoltaica.
I acabem aquest bloc a Barcelona, on Jaume Collboni s'imposaria a Xavier Trias i Ada Colau en les eleccions municipals, ho diu l'última enquesta recollida per Metrópoli Abierta.
Els sondeigs deixen el PSC amb 11 regidors, Junts per Catalunya i els Comuns a Colau empatarien a 10. Ara bé, la distància amb Collboni és mínima. En percentatge de vot, el socialista aplega el 21,7%, Colau el 20,6% i Trias el 20,3%. Esquerra, Ernest Maragall, al capdavant obtindrien 8 regidors. L'enquesta també dibuixa l'entrada del Partit Popular al consistori. El seu candidat, Daniel Cirera, superaria en 4 dècimes a l'anterior alcaldable popular, Josep Bou, un augment que podria suposar un regidor més. Vox i la CUP es quedarien sense representació.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia. Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell. 105.0.
Quasi 32 minuts, obrim el bloc local i comarcal a Fígols i a Linyà, a l'Urgell, on es vol tornar a fer funcionar la sínia de l'antic molí d'oli, singular a Catalunya per ser una roda vertical de calaixos que es mou a partir del pes de l'aigua que l'arriba per la part superior.
Una particularitat que contrasta amb altres tipus d'engranatges, on la corrent actua com a motor per girar i elevar l'aigua mitjançant pales. Des de l'Ajuntament ho veuen com una oportunitat per donar a conèixer aquest patrimoni a les escoles i als visitants del municipi, i amb aquest objectiu preveuen invertir uns 40.000 euros per adequar aquest espai i l'annex on hi havia el forn de pa com a museu. Ho ha explicat Enric Puyoles, veí del poble.
És l'única nòria que hi ha a Catalunya, com a mínim, de molí d'oli, on l'aigua caigui per davant, no? O sigui, no la recollir de baix, sinó que sigui d'aigua sobrevinguda. Aleshores, això, bueno, pot ser un punt d'interès, doncs, tant per escoles com per gent que s'animi a visitar el poble. I, a banda, aquí al costat, que hi ha el forn, també s'està rehabilitant, i també es portarà com a museu del llibre de Narieda, que van fer l'associació Alcaliu.
La idea és que les obres es licitin aviat i que es pugui enllestir aquest mateix any.
I al Baix Empordà, les entitats culturals de l'Estartit, atenció, denuncien que estan al límit de desaparèixer perquè no cobren la totalitat de les subvencions pressupostades per l'Ajuntament l'any 2022.
Habitualment es cobraven sempre a finals d'estiu, però aquest any no va ser així, segons apunten les entitats en un comunicat. Al llarg de la tardor van rebre una part dels diners i a finals d'any havien de liquidar la resta, però pràcticament dos mesos després encara no han rebut els diners. Diversos col·lectius ja han anunciat que deixaran de fer les activitats que organitzaven fins ara perquè no poden assumir aquestes despeses. De fet, l'associació Pirats de les Mendes ja no participa aquest cap de setmana al Carnaval Infantil i la Coral Feminista ha anunciat que no farà la caminada lila amb motiu del Dia de la Dona. Altres col·lectius han reduït al mínim les compres que fan de material perquè encara no saben si podran pagar els rebuts o no. A més, l'associació de Cavalcada de Reis fa un any que no pot pagar lloguer del local on guardaven les carrosses i això fa perillar la continuïtat del contracte i l'associació tem que les carrosses quedin al carrer.
I a Girona, una emprenedora ha creat un portal web per deixar missatges perquè s'envien després de la pròpia mort. La pàgina web es diu Don't Forget Me, no m'oblidis en anglès, i neix amb la voluntat de trencar tabús i pensar en la mort amb naturalitat com a part indiscutible de la vida.
La web permet a la persona que mor deixar missatges de text, fotografies, àudios i vídeos que s'enviaran a qui ella digui un cop hagi traspassat. El portal es dirigeix a tots aquells que qui no troben l'oportunitat o no es veuen amb cor d'acomiadar-se en vida dels seus éssers més propers o que volen dirigir-los unes paraules en cas de mort imprevisible. És un servei gratuït i es poden enviar aquests vídeos fins a un màxim de 5 destinataris.
I marxem ara a les Terres de l'Ebre, que es blinden per evitar més robatoris a domicilis i als camps amb més càmeres de videovigilància als accessos i a les vies públiques de diversos municipis de la comarca del Montsià, com Ulldecona i Santa Bàrbara.
En aquestes poblacions han instal·lat fa pocs dies càmeres amb lectors de matrícula per controlar el trànsit de vehicles que entren i surten dels nuclis urbans, així com d'alguns trams viaris específics. Un sistema que, segons en reconeixen, els resulta útil també per dissuadir els lladres i, si es cometen aquests robatoris, poder-los perseguir. Amb tot, es vol posar fre a una onada de robatoris silenciosos que van tenir aquests municipis ebrencs durant el passat estiu.
I acabem a Oliana, on un noi de 28 anys i un menor d'edat han quedat detinguts com a presumptes autors de 17 delictes d'estafa.
Els estafadors accedien a les dades bancàries de les víctimes mitjançant una pàgina clonada, les troncaven per aconseguir un codi per extreure diners en efectiu del caixer sense disposar de targeta de crèdit i posteriorment anaven a diferents caixers d'Oliana i Organyà a fer-hi extraccions de diners en efectiu. Els investigadors calculen que haurien estafat gairebé 3.000 euros en 17 extraccions que anaven dels 50 als 400 euros. El detingut menor d'edat ha quedat en llibertat després de declarar a la comissaria, mentre que l'altre home va haver de declarar davant del jutge. Els Mossos d'Esquadra han explicat que la investigació continua oberta i no es descarten que els detinguts estiguin implicats també en altres fets similars.
Gràcies, Pere. Repassem ara la informació esportiva. Obrim el bloc esportiu explicant-vos que continua la polèmica sobre el cas Negreira. Recordem que Fiscalia investiga uns possibles pagaments del Barça a la societat d'Asnil 95, propietat de l'exvicepresident del Comitè Tècnic dels Àrbitres, Enríquez Negreira, per assessorament arbitral. Anna, què tenim de nou avui?
Doncs mira, el Mundo ha tret a la llum una conversa per correu electrònic de la Junta Gestora on admet els pagaments irregulars que es van fer al vicepresident del Comitè d'Àrbitres, Enríquez Negreira. Hisenda va demanar al Barça les factures d'aquests pagaments, però des del club es feien els sorts i en aquest mail, que destapa el diari, es llegeix: no tenim contracte, ho diem o ens fem els tontos. Així que la Junta Gestora d'aleshores va decidir tirar pel dret i passar la pilota a la teulada d'Enríquez Negreira, argumentant que el que demanava l'oficina antifrau era informació privada.
Vaja, encara sobre el Barça, la capitana del Barça femení, Alexia Putellas, ha estat nominada als Premis Laureus per segona vegada consecutiva. Aquests són un dels guardons més prestigiosos de l'esport que s'entreguen arreu del món.
L'organització també ha nominat en la categoria femenina la nedadora nord-americana Katie Ledecky, l'esquiadora Michaela Schifrin o la tenista Iga Swiatek. Pel que fa a la categoria masculina, hi ha nominats el tenista balear Rafa Nadal, els jugadors del PSG Leo Messi i Kylian Mbappé, el jugador de bàsquet Stephen Curry, l'atleta Mont Duplantis, Mercedes i Max Verstappen de la Fórmula 1. Pel que fa als millors equips del 2022, entre els 5 nominats hi ha la selecció argentina i la francesa, la femenina d'Anglaterra, l'escuderia de Fórmula 1 Red Bull, els Warriors de la NBA i el Real Madrid. D'altra banda, Carlos Alcaraz, actual número 2 del món del tennis, ha estat nominat en la categoria d'esportista revelació. El nom dels guanyadors es donaran a conèixer a la primavera i serà escollit per un jurat esportiu on hi formen part més de 70 llegendes de l'esport. Per cert, que a 2:45 de la tarda, és a dir, ara mateix, Aitana Bonmatí i Pedri estan rebent el premi a millors jugadors del Barça a l'Auditori 1899 del Camp Nou.
Canviem de qüestió en bàsquet. L'excapità del Barça i exjugador del Girona, Pierre Oriola, jugarà a l'AEK d'Atenes.
Sí, aquesta serà la primera vegada que l'aler pivot jugui fora de l'estat espanyol. Oriola, que venia del Barça, va arribar al Girona a l'octubre i només va vestir la samarreta vermella en 7 ocasions. De fet, l'últim partit va ser el 30 de desembre a Manresa, el de Tàrrega. Fa mesos que arrossega una lesió a l'esquena.
I a la secció d'handbol, el Barça i l'extrem, les Hans, han arribat a un acord per allargar el contracte 4 temporades més.
L'Eslovè acabava la seva vinculació amb el Barça a l'estiu del 2024, però amb la renovació va estirar de blaugrana fins al juny del 2028. El jugador no ha amagat la seva felicitat.
Estoy muy contento. Es un placer jugar aquí. Para mí es el mejor club del mundo y de verdad que estoy muy, muy contento. Hemos ganado 2 veces Champions. Espero que vamos a ganar muchos títulos más y seguro que vamos a dar todo, que otra vez probamos a ganar Champions.
De fet, l'Eslovè s'ha convertit en una peça imprescindible per Carlos Ortega, que utilitza Jans tant d'extrem com de lateral dret i també de central.
I en tenis, Novak Djokovic porta 377 setmanes com a número 1 al rànquing ATP, iguala el rècord de Steffi Graf.
L'Alemanya va aconseguir aquest rècord el 17 d'agost de 1987 i d'aquí una setmana el serbi de 35 anys es podria convertir en el tenista que més setmanes ha estat en el número 1 del rànquing, superant a Graf. Darrere hi té Martina Navratilova i Serena Williams. Rafa Nadal, el que el trobem en la posició número 11 de la llista, i ha estat un total de 209 setmanes.
D'altra banda, Carlos Alcaraz ha tornat per la porta gran i aquesta matinada s'ha convertit en el nou rei d'Argentina.
El murcià número 2 del món s'ha imposat al nord-americà Cameron Norrie per 2-7, 6-3 i 7-5 en la final del torneig de Buenos Aires, que ha durat una hora i mitja. Amb 19 anys, Alcaraz, que portava més de 100 dies apartat d'un circuit ATP per una lesió, suma el seu 7è títol al palmarès. Pel que fa al femení, Paula Badosa ha caigut a la primera ronda del torneig de Dubai. La catalana ha perdut contra la russa Lyudmila Samsonova, que s'ha imposat en 3 hores i mitja amb un resultat igualadíssim, 6-7, 7-6 i finalment 6-4. Badosa continua així sense poder trobar una certa continuïtat de resultats en la nova temporada, sobretot després de la lesió a l'abductor de la cuixa dreta, que la va fer retirar del torneig d'Adelaide i també perdre's l'Open d'Austràlia.
I acabem el repàs de la informació esportiva parlant de golf, perquè Jon Rahm torna a ser el número 1 del món després de guanyar el Genesis Invitational, que es fa a Los Angeles, als Estats Units.
El basc va tenir 3 cops d'avantatge a l'última ronda del torneig sobre el nord-americà Max Homas i va acabar amb menys 17. En només un mes i mig, Rahm ha guanyat 3 tornejos i n'ha guanyat 5 dels últims 9 que ha disputat i tot ha tornat a ser número 1 del món, superant el nord-americà Scottie Scheffler i el nord-irlandès Rory McIlroy per primer cop des del març del 2022.
Gràcies, Anna. Gairebé 15 minuts i tancarem el programa, però avui és dilluns i, per tant, toca analitzar aquesta actualitat dels darrers 7 dies amb en Xavier Pastor, és politòleg, conflictòleg i director del postgrau de resolució de conflictes públics a la Universitat de Girona. Xavier, bona tarda de nou i molt bona setmana.
Hola, bona tarda, Xavier, què tal?
Mira, doncs avui parlem de diferents conflictes, no? El primer afecta a escala internacional, aquest nou conflicte entre la Xina i els Estats Units amb els globus espia com a protagonistes. Què en penses i podríem preguntar fins a quin punt l'espionatge entre països creus que és legítim?
A veure, legítim, jo que sàpiga... Bueno, jo no he votat a Joe Biden, evidentment perquè soc català i estic a Catalunya, però normalment quan tu vas a votar un polític en democràcia, no recordo que cap programa electoral posi, escolti, miri, votin perquè jo em dedicaré a espiar el que fan els altres països. Per tant, entenc que legítim queda allò... no queda clar en cap moment. Que ho fan, sí, clar. Sí, ho fan. És una constant. És a dir, tant cap a dins com cap a fora. Alguna vegada recordo haver parlat també del tema d'espionatge, amb el tema del Pegasus. Els governs doncs, tenen aquesta necessitat de saber coses de nosaltres, dels altres països. Bueno, suposo que bàsicament perquè hi ha aquesta necessitat de conèixer què fan, no? I que tenen a veure amb situacions de seguretat. Jo crec que aquesta legitimitat que la posaria en dubte, té a veure amb temes de seguretat. Que hi ha moltes maneres de tractar aquest tema, però, evidentment, ara tenint en compte el context, diguéssim, de guerra, on estan involucrats tant Estats Units com, d'alguna manera, sembla que també ho està la Xina, doncs se suposa que s'utilitza l'espionatge.
Mira, ara feies menció a la guerra i avui aquest matí hem conegut, no?, la visita per sorpresa de Joe Biden a Kiev. S'ha passejat per la ciutat. Per tant, no sé si com pot afectar això el conflicte històric que hi ha entre Rússia i els Estats Units, no? Si Putin ho veurà com una provocació.
Sí, clar. La visita de Joe Biden a Ucraïna és un cop d'efecte. Encara és un cop d'efecte, evidentment. És com li està tornant, no?, la visita que va fer el president Zelensky a Estats Units, no? Suposo que deberien pactar això. Té un cop d'efecte en positiu des del punt de vista que es mostra a Ucraïna i Estats Units com a països aliats, i, per tant, la visita és en un territori que està en guerra. A mi l'únic que em preocupa és que això no acabi passant com a molts països on Estats Units ha acabat actuant i, per tant, cada vegada el remei és pitjor que la malaltia. Estic parlant de països on en el passat els Estats Units sempre doncs, ha acabat doncs, o bé aportant armament, o portant forces, o portant tropes, perquè després aquests països, aquests territoris, contínuament són inestables, políticament i socialment són inestables. I l'altre cop d'efecte és que, evidentment, Rússia i els seus aliats, els suposats aliats, veuen cada cop l'enemic més a prop, no? I a més un enemic que és el líder mundial a nivell polític, a nivell econòmic, a nivell armamentístic. És a dir, que allò que suposadament deien, que l'argument que havien fet servir per entrar en el territori ucraïnès, perquè no volien que Ucraïna acabés formant part de la OTAN o d'estructures europees, doncs sembla que cada cop està al revés, no? Ha forçat que l'actuació sigui en aquest nivell. I entenc que pot generar una certa desesperació i una persona o un govern desesperat és perillós.
Sí, perquè en tot cas Putin no té pinta de quedar-se de braços creuats davant d'aquesta visita.
No, per això.
Va, mira, deixant la part internacional, fixem-nos a casa nostra, que també, déu-n'hi-do, el cap de setmana mogut. Comencem primer amb el conflicte que hem conegut, no?, aquests dies dins, en el si del secretari nacional de l'Assemblea Nacional Catalana, no?, amb la dimissió d'aquest del vicepresident i de 13 membres del Consell Nacional just el dissabte. Per tant, Xavi, això és un símptoma més de l'esgotament del procés, o com ho veus tot plegat, aquest conflicte dins d'aquesta entitat?
Sí, diria que sí, que és un símptoma de l'esgotament d'aquell procés, és a dir, del procés que fins ara, el procés que tenia que portar o que ens va portar cap a la votació del referèndum i cap a una Catalunya independent. Sí, entenc per això que també, d'alguna manera, és un conflicte mal gestionat, en el sentit de que ja estem veient com cada dia que passa, cada setmana que passa, anem cap a un escenari d'entrada a curt termini diferent, molt diferent d'aquell. Aquell agosarament, aquella trempera, aquelles ganes de sortir al carrer, tot s'ha normalitzat. No sé si és bo o dolent, però bueno, per l'ANC sembla que és dolent, perquè ha perdut força. Penso que hi ha un problema també de lideratges i, evidentment, qualsevol divisió, això ho hem parlat moltes vegades, qualsevol divisió amb qualsevol organització, i més quan és política o social, si vols, igual, té una connotació política, resta credibilitat i resta confiança. Per tant, sí, és un esgotament d'aquest procés. Tanmateix, penso que hi ha marge per repensar des de l'ANC un nou context, una nova funció, una nova estratègia, segurament més silenciosa, més de a llarg termini, de pensar, d'unir fins i tot. Jo penso que al final el que ha provocat això és aquella pressió que va fer sobre el govern s'havia agit en contra i l'han viscut ells, i potser l'ANC pot tenir aquest paper d'ajuntar, podria tornar a recuperar un paper d'ajuntar forces polítiques diverses, no? Junts, Esquerra, totes les forces independentistes, amb un nou procés. Per això et parlava d'aquell i jo cap a un nou procés. No sé com ni quan, però evidentment jo veig que l'única sortida per endavant, l'única que veig és aquesta. No?
Mira, i l'altra qüestió, no, d'aquesta darrera setmana és el cas Negreira, el Barça, en parlàvem ara fa uns moments als esports, no? I per tant, com a expert en resolució de conflictes, volia preguntar, quan surt a la llum una notícia d'aquesta magnitud, no, que afecta una entitat de gran repercussió mundial, com en aquest cas és el Barça, com es pot fer perquè aquest conflicte afecti el menys possible a la reputació, en aquest cas, del club?
Menys possible, impossible. O sigui, d'entrada, això és impossible. És a dir, se'n parla cada dia. Jo crec que el que cal és agafar la iniciativa en la comunicació. És a dir, el que està fent el Barça és que està deixant que els altres comuniquin per ell. I això és el que no has de fer. Ja no com a conflictòleg, sinó com a comunicòleg, com a expert en temes de comunicació, política o comunicació, en aquest cas, ho ha de fer el Barça. Jo penso que, primer de tot, el Barça ha d'acceptar que té un conflicte, és a dir, que existeix. Sembla que últimament es parla, però perquè sembla que això ve de lluny. No és ni un, ni dos, ni tres presidents que estan al darrere. Esbrinar les causes i els motius del per què es va contractar aquests serveis. Però ho ha de fer el club. Esbrinar el per què es va fer, amb quina finalitat i per què d'aquesta manera. És a dir, al final el que estem posant en dubte és que es contracti a un àrbitre, a una persona vinguda al conjunt arbitral i se li paguin molts diners. Per tant, s'ha d'esbrinar això i això ho ha de fer el club. I també una altra cosa important és que, abans de tot plegat, és a dir, intentar... El que vull dir és que cal investigar i també diria que caldria col·laborar amb els mitjans de comunicació amb aquesta investigació, perquè els mitjans de comunicació van traient diferents informacions que potser el club no contempla. No? I és veritat que hem de tenir clar, això avui és impossible. És a dir, ningú s'imagina aquesta situació avui en dia. Abans, sí, perquè jo he estat fent una mica de memòria i pensava, mira, abans els àrbitres fins i tot parlaven als mitjans de comunicació quan acabava el partit de futbol. Encara ningú sap com es designaven els àrbitres fa 20 anys enrere. Ho feia una persona en concret. Clar, això dona a pensar malament. Entenc que, per tant, que el context del que va passar en el seu moment determina aquesta contractació. En tot cas, cur i ras. El club s'ha de posar al davant. No pot estar fent veure que no ha passat res.
Doncs veurem a veure com ho fa. Xavier Pastor, politòleg, un conflictòleg que cada setmana ens atén aquí a l'Estel Migdia per analitzar l'actualitat dels darrers 7 dies. Gràcies i ens retrobem dilluns que ve. Bona setmana.
Gràcies a tu, gràcies a vosaltres.
I ara sí, no tanquem el programa com cada dia amb la informació cultural que ens porta l'Olma Giró, que ja la tenim a l'estudi. Olma, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Xavi.
Com ha anat culturalment Carnaval. Aquest cap de setmana? Bé?
Bé, molt bé. Ara tornem a la realitat, no? Són setmanes de festes tradicionals que sempre venen molt de gust. Per mi és el meu cap de setmana preferit de l'any.
Bueno, encara tenim fins dimecres, eh? El Carnaval, de fet, acaba dimecres.
Sí, però ara els actes per mi ja s'han acabat, que tornem a la ràdio i si no, això no avança, tu.
Va, doncs vinga, comencem aquesta cultura deixant de banda el Carnaval. Parlem de musicals, perquè els que són en castellà gairebé doblen els espectadors que tenen els musicals en català. Això ho diu l'últim informe de l'Institut Català de les Empreses Culturals, que analitza el consum de cultura des de la temporada 2015-2016 fins a la de 2020-2021.
Sí, de fet, els musicals en català han tingut de mitjana durant aquestes 6 temporades 5.836 assistents per espectacle. En castellà hi han assistit 10.150 espectadors a cada funció. Com deia Xavi, gairebé doblen els espectadors de musicals en castellà. El periodista i autor dels llibres sobre teatre i cinema musical, Bread Warriors i It's Showtime, Marcos Muñoz, ha explicat al magazín de Radio Estel que un dels motius és que Madrid, a partir de l'any 2004, es va començar a construir un gran focus de teatre musical i que les inversions van anar cap allà.
I sobretot a partir de primera dècada dels 2000, cap al 2004, a Madrid es va començar a potenciar moltíssim el teatre musical. El que passa és que les grans produccions van allà, els grans diners, les grans inversions van allà, i després es poden anar per tota la península. Però clar, si ho fas en català, després és més difícil d'exportar. I això ha provocat que hi hagi una desviació de les inversions, jo crec, cap a aquestes grans produccions en castellà. Perquè després o les fas aquí i les pots exportar a Madrid, o les fas a Madrid i les pots portar aquí.
Ara bé, Xavi, no tot són males notícies, no. Perquè, segons el periodista Marcos Muñoz, aquesta temporada hi podria haver alguna revifada dels espectadors de musicals en català gràcies, precisament, a l'últim espectacle de producció pròpia de Dago i Dagom. Ja ho veurem.
D'altra banda, un dels motius que podria explicar aquesta diferència per raó de llengua, Olman, als musicals, és que les produccions de gran format tenen un cost molt elevat, entre 2,5 milions i 3 milions d'euros, de fet.
Sí, Xavi, hi ha diversos motius que ho expliquen, i en aquest cas el que comentaves tu, que és el gran cost d'aquestes produccions musicals, és el que ha explicat el productor de Nostromo Live, Jordi Selles.
És una qüestió de volum, és una qüestió de números. Són números que cauen pel seu propi pes. O sigui, un espectacle només a Barcelona, només explotat en Barcelona, no podria fer els números que fessin rendible la seva producció. Per tant, necessites fer un espectacle que ja pensi en tenir dues grans places. Si el fas en català, bàsicament estàs centrant-te només en una plaça.
Aquesta diferència per raó de llengua que comentem, però, no es veu reflectida en els espectacles teatrals, on de mitjana, i independentment de l'idioma, han tingut uns 2.000 espectadors per obra. Llavors, aquest és una mica l'anàlisi, no?, del consum que fem de teatre musical i de teatre, o sigui, de teatre i de teatre musical.
Tot cas, s'hi ha d'anar més.
Sí, això
si
sempre.
En català,
això sempre.
Millor. Va, marxem ara cap a Lleida, perquè durant tota aquesta setmana els alumnes de les escoles poden veure les projeccions d'Anima, que és la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya.
Sí, de fet, les sessions d'aquesta 27a edició ja s'allargaran fins aquest divendres i arribaran a un total de més de 13.000 alumnes de 54 escoles diferents. L'objectiu d'aquestes sessions és apropar el cinema d'animació als menors i fer-ho a través d'una vintena, no?, de curtmetratges seleccionat i que, més prèviament, els estudiants han anat treballant a classe. Ho explica el presentador d'aquestes sessions escolars, Jordi Huete.
És una manera per veure pel·lícules fora de casa, de la tele, en un àmbit més lúdic, en un teatre superxulo que com entren i veuen tot l'espai, que molts d'ells és la primera vegada que entren en un teatre així, pues al·lucinen, no? Clar, estan molt excitats perquè veuen les pel·lícules, que són unes 8 o 9 pel·lícules, i clar, entre sessió i sessió no paren de cridar, bueno, s'esbaloten, és diversió per ells, no?
Mira, les sessions, com comentàvem, han començat avui i hi ha 450 alumnes ja que s'han desplaçat fins al Teatre de la Llotja de Lleida, que és on es fa, per inaugurar l'Animac. I han pogut veure Visca la diferència, que inclou diversos curtmetratges d'arreu del món, entre els quals hi ha un recull de la sèrie El hombre más chiquito del mundo, que és de Juan Pablo Zaramella, que de fet en aquesta edició d'Animac rebrà el premi Animation Master.
Mira, avui també hem de tornar a parlar de premis, concretament dos, fem dos apunts. La periodista i guionista Ana Guitart i la llibreria Salta Martí de Badalona han estat guardonats amb el 2è Memorial Pere Rodeja.
Sí, aquests premis reconeixen el sector llibreter i tots aquells que es dediquen a difondre llibres. Sant Martí Llibres va ser fundada l'any 2004, mira com va començar a anar el focus teatral musical cap a Madrid, amb la vocació d'acostar la literatura als lectors, i la llibreria, doncs, organitza moltes activitats per fer-ho. D'altra banda, l'Ana Guitart presenta i dirigeix el programa literari Tot el temps del món del Canal 33 i és col·laboradora de diversos mitjans, Xavi.
I d'altra banda, premi també per a cineasta Isabel Cuixet, que rebrà el Premi Especial Brain Film Fest del 2023, que s'atorga a figures rellevants que contribueixen a la visibilització de temàtiques relacionades amb el cervell.
En aquest cas, la 6a edició del Brain Film Fest reconeixerà Cuixet per tractar d'una manera, diu, precisa i delicada, i també respectuosa, el tema del trauma i del post-trauma en moltes de les seves pel·lícules, com Coses que nunca te dije, Mi vida sin mi, o més recentment, que n'hem parlat al documental El sostre groc. El certamen se celebrarà del 15 al 19 de març al CCCB, això és a Barcelona, i ho farà, a banda del reconeixement a Cuixet, amb taules rodones, amb conferències i tallers al voltant, com comentàvem, de l'emotiv d'aquest any, que és art, creativitat i servei.
Molt bé, vinga, i acabem amb la música, com sempre, aquest repàs cultural, perquè des d'aquest cap de setmana ja podem escoltar el segon avançament del disc de debut del cantant Soc un bohemio. Es titula Si les paraules s'emporta el vent, i són així.
Ofega
El cantant Olma, ho estem escoltant, segueix apostant per una sonoritat indie pop.
Sí, Xavi, de fet el disc sortirà a la llum el proper 17 de març en el seu nou treball. Soc un bohemio, parla de com les persones es trenquen, també sobre el temps i l'amor i les maneres que tenim de fer-nos mal, d'equivocar-nos i d'aprendre a estimar. El primer concert de presentació es farà el dia 24 de març i es farà a Lleida i més endavant ja passarà per altres ciutats com Barcelona, Vic, Mataró i el Festival Estrenes de Girona.
Molt bé, gràcies, Olma. Fins demà.
Fins demà, Xavi.
I a tots vostès també. Ens retrobem demà al punt de les dues aquí, a la sintonia de Ràdio Estel a l'Estel Migdia. La producció hem tingut el Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero i a la redacció tot l'equip d'informatius d'aquesta casa, Ràdio Estel. Ara els companys de la casa de la caravana s'hi posen fins les 6. Que vagi bé. Paraules.